Avui estem molt contents de tenir en Salvador, Oliva, una altra vegada entre nosaltres. Ell és catedràtic de la nostra universitat, però ja jubilat. Però quan podem el tornem a convidar per sentir-lo, sobretot comentar poesia o parlar de Shakespeare o reflexionar sobre la mètrica, etc. Ell va ser amic d'en Gabriel i d'en Joan, i per tant també tens aquest privilegi, de l'edat. I ens farà ben bé també un comentari de poemes, no?
Ja ho veurem.
Gràcies, Salvador.
A tu. Jo vull donar-vos les gràcies a tots, perquè tal com li vaig dir amb en Xavi, vaig dir: Xavi, em sembla que haurem d'anul·lar el curs perquè no vindrà ningú. I quan he vist aquesta afluència he estat molt content i m'ha agradat molt. En canvi, m'ha desagradat que no hi hagi ni un sol professor de filologia catalana, tret de Xavi. Però vaja, és una mostra de l'enorme interès intel·lectual que tenen els professors d'aquesta casa. Bé, jo aprofitaré... Em sap una mica, disculpa meva, em sap una mica de greu que tingueu les fotocòpies, perquè és com si seguéssiu al final de la pel·lícula. Però és igual. Enfocaré el discurs sobre l'avaluació de la literatura, i em valdré d'aquests textos per parlar-ne. Jo quan era estudiant estava obsedit per saber què s'havia fet per valorar la literatura. És a dir, què s'havia fet per saber el text que jo llegia, si era bo o dolent. Jo sabia si m'agradava o no m'agradava, però no em fiava del meu gust, era massa jove. Jo volia saber què s'ha de fer per saber valorar. I vaig un moment a ensenyar el Ferreter. Però amb aquesta dèria meva em va caure a les mans un llibre, un article de Northrop Frye, que deia, Jesús mori millor, que deia que no calia valorar els textos, perquè mentre no valoràvem els textos, parlàvem de l'obra. Mentre que si valoràvem els textos, parlàvem de nosaltres mateixos. Això va ser una vellera d'aigua freda, em vaig fer la guitarra, perquè esclar, la meva obsessió se n'anava a tant distrar. Però després vaig descobrir que no tenia raó. I vaig quedar molt content. Vaig tornar a refer la guitarra i estava molt content de... Perquè clar, jo veia que hi havia... A la universitat no m'ho van ensenyar mai, ho vaig aprendre al dit dels Ferreter, però veia que es valoraven els textos segons si els sentiments o les idees que hi havia en el text coincidien amb els meus o no coincidien. I veia valoracions ideològiques, amb moltes, per exemple, em volia convèncer que Carné era dolent perquè em deia que estava embarat d'una ideologia de dretes. I jo trobava que era com és possible. I està molt interessant. Evidentment, quan vaig descobrir que no tot res s'havia equivocat, una mica, per què? Perquè, és a dir, si jo, un poema té tres formes, bàsicament. Tens els tres components del llenguatge, fonologia, semàntica i sintaxi. Hi ha la forma exterior, que és l'organització sonora del poema. Això ho vaig aprendre del Joan, però si és de colores, ho vaig aprendre a través del Joan. Després hi ha la forma interior, que és l'organització semàntica, l'organització del sentit, basada en figures, sinèdoques, metonímies, metàfores, etc. I després, jo vaig pensar que també hi havia d'haver la forma intermèdia, que és la sintaxi. Em sembla que ho he explicat en algun lloc, però per què veieu aquesta forma intermèdia? Hi ha un... Hi ha una, un poema de Carné que parla de l'arribada de la primavera, que diu així. Ja la pedra xuta lluïen els campells. El vent aconduïa fistons en l'herba tendra. Un ametller floria sota un núvol cendra, pel gris lleuger de l'aire venien nous ocells. A veure què té aquesta estrofa. Fixeu-vos que el primer vers, la funció adverbial, representada per l'adverbi ja, està a l'esquerra. Tenim l'adverbi a l'esquerra i a la dreta tenim el subjecte. Ja la terra xuta lluïen els cantells. El segon vers, el vent, subjecte està a l'esquerra, conduïa fistons, i ara ve la funció adverbial de lloc, en l'herba tendra, el verbi aquí. Un ametller floria sota d'un núvol tendre, i ametller, subjecte, adverbial aquí. Pel gris lleuger de l'aire, adverbial de lloc, a l'esquerra, venien els ocells, les orenetes. Clar, és fantàstic, aviam el format interior és molt més important, però és fantàstic perquè la forma és el motor de la veracitat del text. Posaré un exemple, si em diuen traduttore, traditore, la semblança sonora s'encomana el sentit. I veiem que és una veritat. És una veritat real o és una veritat imaginativa? Jo penso que és una veritat imaginativa. Per què? Per la forma. Tots els traductors són traïdors? Depèn. La majoria sí, perquè traduïm textos de gent que té molt més talent que nosaltres. Els traductors de Shakespeare ho tenim fatal. Són traïdors per força. Però, per exemple, quan el Jaime Gil tradueix els versos de l'Àlex Susana, fa llegibles uns versos que no valen res. Per tant, no és traductore traditore, és traductore milloratore. Com per exemple, Flammarion ha publicat els contes extraordinaris de Poe en bilingüe i la versió del Baudelaire és extraordinària. Aquesta no passarà mai, perquè millora l'original. Però no és veritat que sempre els traductors siguin traïdors. Si tenim menys talents, evidentment. Per tant, aquesta estructura genera veritat, encara que no sigui immediatament visible. Quan veig això, parlo de mi mateix, que com deia Norbert Frey, que quan valoro parlo de mi mateix, no, és evident que parlo del text, no? Si examino la forma exterior d'un poema i de la mètrica i veig que hi ha un vers coix o veig que els accents estan mal posats o que estan molt ben posats, estic parlant de mi? En absolut, és a dir, parlo del text. A la forma interior, per exemple, aquesta expressió anglesa, aquí, només s'hi poden posar noms de temporals. A moment ago, a week ago, a year ago, etc. El que fa Dylan Thomas és posar-hi un nom que no és de lloc, a grief ago, d'una pena ençà. Què m'ensenya? Això m'ensenya que per comptes de comptar el temps per hores, dies, setmanes, mesos, el compto per penes, extraordinari. Parlo de mi? Jo crec que no, estic parlant del text. Gabriel Ferrater té, continuo amb la forma interior, una segona estrofa de l'Esparver, que per dir passàvem coses molt estranyes aquest estiu, Diu el següent. Entonces me recordaré. Sí, un mal estiu s'emmagranava espès. Dies premuts, grums de sang i d'ossets. La magrana. Pallaven sec les genives del sol. Tarava el corc la fibra de les nits. Però quina meravella, eh? Perquè les metàfores han de ser noves. No puc dir les galtes de rosa d'aquesta noia, no? Perquè això ho ha dit tothom. Ho ha cantat fins i tot el Nat King Cole. No, ha de ser nova. I aquestes... Una de les característiques dels poemes de Gabriel és que hi ha una nova dicció en el sentit anglès de la paraula dicció, que és tria i combinació de mots. Eh? I aquestes metàfores són un exemple. Torno a preguntar al senyor Freud. Parlo de mi quan dic això? Em sembla que no. Ara bé, Freud sí que tenia una mica de raó quan deia que si valoro, en lloc de parlar del poema, parlo de mi. I posar un exemple de Jaime Gil. Em sembla molt que és l'últim llibre que va escriure, Poemes Pòstumos. És l'última, que sí. Sembla que sí. Allà dintre hi ha la idea que la vida a partir de 30 anys és una merda perquè el cos es deteriora i que no val la pena viure, etc, etc. Sí que hi ha gent que passa dels 30 anys que no es preocupi perquè el deteriorament gros ve dels 70. Un any d'experiència. Per tant, res, no patiu. Llavors, clar, jo penso, i ara sí que començo a parlar de mi, penso, home, si només fossin carn, sí que tindria raó el Jaime Gil, però sembla una cosa més. I per tant, la ment creix a partir dels 30. Això és molt bonic, això és fascinant. Per tant, des del punt de vista moral, jo no puc estar d'acord amb un llibre que m'intenta enganyar, a saber menys del que sé. Jo vull que em facin saber més del que sé. I en aquest cas no passa. Bé, per tant, només començo a parlar de mi mateix quan valoro les qualitats morals d'un poema. Quan valoro o quan em valoro negativament també. Per exemple, una valoració negativa, me la dona el Bru de Sala. Diu, en una oda que va fer Barcelona, diu, com que ets tan orgullosa, s'adreça a la ciutat, a Alexandrí, com que ets tan orgullosa, o com que és tan orgullosa, té els pits molt separats. Dius, on hi ha? I a veure, esbrinar la relació que hi ha entre l'orgull i la separació dels pits és realment difícil, no? Quan jo valoro això, quan valoro molt negativament, si jo crec que hi hauria d'haver una llei que posés a la presó 3 anys com a mínim la gent que fa aquestes coses. Sí, és a dir, tenim els Jordis a la presó que han fet molt menys. Per tant, si voleu comencem a fer firmes perquè surti d'això. S'ha de fer alguna cosa perquè això no passi. Tampoc estic parlant de mi, estic parlant del text, eh? Per tant, bé, si enfoco el discurs cap a la valoració, bé, hem de començar per llegir-lo. I ara m'agradaria que tinguéssiu, si seguiu bé l'anglès, podeu tenir l'anglès al davant, però si no hi ha una traducció literal, que no és cap poema perquè no té forma, però que ajuda a entendre el text d'Arnold. Aquest poema va ser la primera classe de Gabriel Ferrater a l'Autònoma, que jo vaig poder assistir-hi perquè era per un atzar absolutament surrealista, em va demanar, quan ja havia acabat la carrera, anar a fer classe de llengua i literatura a l'Autònoma, i va donar la casualitat, amb els atzars de la vida, que el Gabriel feia classe de crítica literària i vaig poder-lo seguir. I el Gabriel va començar la classe dient: el primer que heu de fer és llegir Cultura i anarquia, de Matthew Arnold. I per donar-nos temps, ens va donar aquest poema que ell va traduir. Ell va traduir, però estic segur perquè no li llevava la traducció de Manent. Jo quan vaig veure el poema em sonava d'haver-lo llegit a l'antologia de poesia anglès i catalana de Manent. I vaig veure de seguida que el Gabriel ho havia traduït perquè no li agradava la versió de Manent. Una vegada a la residència universitària Sant Antoni va parlar de literatura, el Gabriel ens va dir això, va dir: ara us llegiré un text que jo he manipulat, va dir, i que m'agradaria saber si vostès són capaços de veure quina manipulació hi he fet. Tots acollonits, si no sap ningú, sabrà què hi ha fet, evidentment ningú. Jo vaig llegir, i què he manipulat? Ningú sabia res. I va dir: m'agrada molt que no sàpiguen què he manipulat. Ara els diré, un text de Manent. Diu: tot el que estava en singular ho he posat en plural. I tot el que és un plural ho he posat en singular. I no ha passat res. Diu: però el text és una merda. Si això és possible, vol dir que no val, que no diu res. Molt bé. Per això estic segur que va fer aquesta traducció. Us llegeixo primer la versió, si la trobo, anglesa. Sí. Una de les característiques de la poesia romàntica anglesa és que canvia la dicció, justament la tria i la combinació de mots, en relació, per exemple, a la poesia de Pope. I quines característiques té aquesta dicció nova? La tria de les paraules pertany a la llengua viva de la gent de l'època. Si us alguna de les característiques de la poesia Gabriel és aquesta, la dicció és completament nova. I això, per això enganxa tant. Wordsworth i Coleridge van ser els primers. Aquest és el més jove, Wordsworth és de 1770. I aquest ja és del 19. Bé, llegeixo. Dover Beach, perquè un dia amb el Joan li vaig dir Dover Beach i diu: no, això és la rossa de Dover. No és la platja. Beach! Dover Beach. The sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair upon the straits. On the French coast, the light gleams and is gone. Cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air. M'aturo aquí, que és la primera part del poema, és a dir, és la presentació d'un paisatge ideal. Li diu l'estimada: vine a la finestra, l'aire de la nit és dolç, respirem aquest aire. I aleshores, del contrast. Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land, listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves drop back and fling at their return up the high strand, begin and cease and then again begin with tremulous cadence slow, and bring the eternal note of sadness in. I el contrast a la bellesa del paisatge, hi ha aquest soroll desagradable, per les pedres que les ones xuclen i tornen a llançar. I això li fa pensar, que parla, la presència de la nota de la tristesa que hi ha en el món. La tercera part del poema, una part que José María Valverde no li agrada gens, perquè això és una nota erudita que fa molt bé el poema. Bé, no ho sé, em llegeixo. Sophocles long ago heard it in the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound of thought, hearing by this distant northern sea. Bé, a vegades hem tenit una certa, però jo dubto que això fos escrivís el Filó Tetes perquè va sentir aquest soroll, home de Déu. I sí, potser s'hi fa una mica de nosa aquesta nota així erudita. A mi no molesta excessió, doncs. Però l'altra part, la quarta, fa un salt i parla de la fe. Seguint amb la metàfora de la fe és un mar, el mar de la fe. The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind. Down the vast edges drear and naked shingles of the world. Bé, la fe és un mar que també va estar en el seu ple, però que ja ha desaparegut, ja no fa gaire cas. I finalment, la meravella de l'última estrofa. Our love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, no love, no light, no certitude, no peace, no help for pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. Ara us convidaria a llegir l'última estrofa per una traducció de la Gloria, que és una meravella absoluta. Oh, l'amor, ens hem de ser lleials, que en aquest món que sembla que se'ns obri com un país de somnis, tan variat, tan ric de bellesa, tan nou, no té joia real, ni amor, ni llum, ni certitud, ni falta una coma aquí, ni pau, ni un menys de pena. I aquí ens trobem com una plana on es fa fosc, i es travessen els crits de qui lluita en qui fuig, i exèrcits ignorants topen de mi. Bé, la comparació de la versió de Manent amb la de Ferreter ens donarà indicis per valorar. Anem per la versió de Manent. Aquesta nit hi ha una mar tranquil·la. Em sembla que no puc més sinó dir. M'interessaria destacar les paraules que tria en Manent. Perquè el poema és un, és de Matthew Arnold, però les traduccions són molt diferents. Aleshores, les paraules que diuen la prediction, en sentit anglès de la paraula dicció, ens hi hauríem de fixar una mica, però és que a més que és impossible no parlar dels errors de traducció, que n'hi ha molts. Per exemple, aquesta nit hi ha, Conta en el com dues síl·labes. Aquesta nit hi ha pausa. I per cert, hi ha un silenci. Aquesta nit hi ha una mar tranquil·la. És... això per què? Perquè va fer cas de la normativa. També que els tritons creixents tampoc es podien fer quan, en situació de sinalefa, cosa que és mentida. I és alta la marea, s'alça la lluna clara damunt l'estret. Error de la traducció és que la lluna no s'alça, la lluna es reposa. Damunt lies fair. Fair és una paraula molt bonica, perquè vol dir moltes coses. Vol dir bonic, vol dir ros, vol dir just. En fair és injust. Clara em sembla una bona traducció. Però no s'alça la lluna, la lluna reposa damunt l'estret. La costa francesa s'il·lumina. No és la costa francesa que s'il·lumina, és a la costa francesa hi ha llum que s'encén i s'apaga. No, tardaria massa, em sembla que sé endevinar per què això, perquè moltes vegades per raons mètriques, però ens portaria massa detall per superar-ho. De fet, segurament no tindré temps de comentar les traduccions, però el que és important és que vosaltres ho tingueu i a casa vostra us ho mireu, si us interessa podeu descobrir-hi moltes més coses de les que jo diré. La costa francesa no s'apaga, no, és un llum. Resplendents les roques d'Anglaterra. Un moment que agafo l'origina. No són roques, és l'estat. No sé si heu fet mai el viatge de Calais a Dover, que és, ja des de Calais veu l'esperat. I t'hi vas acostar, és un gros, grosos impressionants, molt bonic veure això. No són roques, és tot l'espedat. Que es dressen, amb la seva superfície sobre la pavaria. Tant jo roques aquí no m'agrada gaire. M'agrada més la traducció del Gabriel que diu l'esperat. Hi ha una cosa divertidíssima, Come to the window. Això només es pot traduir d'una manera, que és, fixeu-vos, vine a la finestra. Però quin és el problema? Que aquesta és la cinquena síl·laba i això no funciona amb la síl·laba. Per la solució de moment, vine ací a la finestra. No, ací, per començar, ja és una tria que quan Manent va fer això ja estava en desús. Hi ha una cosa que no he dit, és a dir, quan a mi em van encarregar la traducció de Shakespeare, el primer que vaig fer és que vaig anar a Gabriel. Li vaig dir, què faig? Perquè ell estava espantat. I li vaig dir, no, tira endavant, però tradueix amb el llenguatge el del català d'avui. Perquè el català del segle XVII, a part de que era inexistent, tu no tens competència. I vaig agafar el seu curiolà i em va servir de model, les traduccions que surten a papers que les paraules. I això ho dic perquè el que havia d'haver fet Manent, que la tria dels mots, com anirem veient, no acaba de funcionar.
Perdona,
Salvador,
de quins anys és la traducció
d'en
Manent?
És
després de la guerra, ho saps?
Sí.
Se sap?
Sí. Segur que és després
de la
guerra.
No és dels primers anys, no?
No,
era per
situar-me, No, ja era arcaïtzant aquesta traducció, sí. No, és a dir, Manent no és que... A veure, no és que Manent sigui dolent, És que... Gabriel Ferrater pensava que ho podia millorar. Aleshores, vaig continuar. No he dit una cosa que potser també val la pena que digui, que és que la forma de Double Beach és ritme iàmbic, però no estricte, hi ha, a vegades hi ha inversions iàmbiques, però està més formalitzat que no sembla. Per exemple, See, Moon, Vast, Night, Here, Raw, Begin, World i Love es repeteixen com a mínim dues vegades, i a vegades quatre. Això fa que el lector tingui la sensació que el poema pertany a un sol paradigma. Això ho va explicar molt bé Jacobson a Lingüística i Poètica. Això ajuda. I també és el motor de la veracitat del poema. I la forma genera veritat. Bé, continuo. Fixeu-vos, el que diu Manent és que només en la gran línia d'escuma on l'aigua toca les arenes blanques de lluna sentiràs l'aigua volar del cos. Només aquí. Només això. Aquest només que. Llàstima que. Que bonic que és aquest passatge, però llàstima d'aquest soroll que sentim de les pedres que pugen i baixen de la platja. Error, per tant, de traducció. Arenes blanques, també és una tria una mica arcaïtzant, i no és arenes blanques, és arenes que la lluna, no és arenes blanques de lluna, sinó arenes blanques que la lluna blanqueja, que la lluna fa més blanques. Que de retorn es llancen. Fixeu-vos, sabeu veure el subjecte de llancen? Només pot ser còdols, però els còdols no els llancen a si mateixos. Hi ha algú que els ha de llançar, que són les onades. Hi ha una inadequació sintàctica. En l'aire, a l'altra riba, és platja amunt, més que, no és que hi hagi una altra riba, sinó que els llança platja amunt. Comença a callar i torna, a poc en tremola cadència i amb un drink de tristesa perdurable. Ja fa molt temps que Sòfocles el sentia a l'Egeu i li venia el pensament, la tèrbola marea, de la humana misèria. I hi som. Human misery és sofriment humà. En aquest context, però l'anteposició de l'adjectiu al substantiu no és el mateix que té si el tenim al darrere. Això me'n recordo de classe, ho explicava amb un exemple estúpid, totalment estúpid, perquè les audiències se'n recordessin. És a dir, les monges estúpides mengen sopa de menta. Només les estúpides mengen sopa de menta. Però si dic les estúpides monges mengen sopa de menta, totes les monges són estúpides i totes mengen sopa de menta. És a dir, la col·lecció de l'adjectiu fa aportació de sentit. Del sofriment humà, diu Ferreter, em sembla. I ara també nosaltres en aquest so trobem un pensament sentint-lo vora una mar del nord en llunyania. Aquest en llunyania jo també trobo que és una dicció típica de Manent. Aquest gerundi no m'agrada gens, sentint-lo. Etc. En altres temps fou plena la fe com una mar. I jo em pregunto, plena de què? Clar, no és que no sigui el sentit de l'original, és que no sé què vol dir. La fe fou plena de què? I falta el també. I una cosa que a mi em posa una mica nerviós és que si l'original posa una metàfora, que no m'ho tradueixin com un símil. No és la fe com una mare, és la mare de la fe. I s'ha acabat el repil. Passar d'una figura a una altra, quan és innecessari. Que sempre ho has de fer. Voltant les ribes de la terra, Cinyell, m'agrada la tria de Cinyell, que ben lligat fulgura m'he lligat fulgura, i veieu alguna relació? A mi em costa, eh? No té per què fulgurar si està ben o mal lligat, eh? Com que no hi ha relació. Vostè soc molt cruel, eh? Pobre manent, sí, en el fons m'agrada molt. I ara només escolto el llarg, melangiós, Bruel, eh? Ferreter diu enrugit, que em sembla millor. Perdent-se, fugint de l'alenada del vent nocturn, cap a les vores tristes i vastes de la terra. A veure, part de Bruel, tampoc sé ben bé qui fuig aquí, eh? Si és el Bruel que fuig de l'alenada, malament res, no hi funciona. Ai, amor, l'un a l'altre mantinguem-nos fidels. I hi ha una cosa molt curiosa, que Ferreter utilitza lleials. No sé per vosaltres si les dues paraules són absolutament sinònimes o no, per mi no són de sinònimes, però em sembla que etimològicament s'han canviat el sentit, perquè lleials deu venir de l'ex. No és que jo sàpiga gaire llatí, però em sembla que ve de l'ex. I per tant és el que la mana la llei. Mentre que fidels ve de fe. I és molt més maca la idea de fe que la de lleialtat que recorda llei. Però en canvi, en la traducció hi funciona molt millor lleials que fidels. Fidels fa una mica de pudor capellanesc. Mentre que allà em sembla que no fa aquesta pudor. Però en canvi m'agrada el que vingui de fe. Em recorda que aquell poema sensacional de Carner que s'adreça a un lligabosc que li recorda la seva enamorada que l'ha deixat. Diu, t'he servat ma fe darrere, lligabosc d'un vell jardí, amb tot d'ombra la vorera, sents visites tret de mi. Veí que ets d'una encisera, amb saber te parla, dir, som trasbals de cavallera, sa veu baixa de setí. Ara avui ja no t'esment del que peno i com em manca. Tu, però, la fas present, i en aquesta nit tan blanca ets suspès damunt la tanca com un colze de fallent. Una meravella absoluta. Però m'agrada molt el primer vers, t'he servat ma fe darrere. Però en canvi aquí m'agrada més lleials, no sé per què. Vosaltres em dieu si esteu d'acord o no. Per tant, en lleials fidels ens hem de ser lleials, diu Ferreter. Si mireu l'original, veureu que hi ha en el vers 32 tres adjectius: so various, so beautiful, so new, seguit després per dos versos com a contrast, que diu que no, there's neither joy, nor love, nor light, tres. I ara repeteix tres més, no certitude, nor peace, nor help for pain. Això que potser pertanyaria, no sé, a la forma intermèdia, a mi m'agradaria que es conservés. El teu conserva, però el Mané no ho conserva. Diu, tan nou i tan divers en la bellesa. Posa només dos elements d'aquests. No té amor, alegria, claror, certesa o pau, ni ens aconhorta. I tornem a ser una tria aquells anys. I fixeu-vos, de Ferreter, tres adjectius: variat, ric de bellesa, nou. Tres contrastos: joia real, amor, llum, i tres més, ni certiu ni pal. Ni un menys, que bonic aquest, ni un menys de pena. Ni, literalment, ni un ajut pel dolor, per la pena. Ni un menys de pena. M'agrada molt aquesta solució. Però és que el traduïa com un àngel. I són també com una fosca plana, altra vegada l'adjectiu davant del substantiu. Entre larmes confuses de pugnes i fugides, compareu, i es travessen els crits de qui lluita amb qui fuig. I després, on de nit encegades les tropes s'escometen, esdevé, en el cas de Gabriel, i exèrcits ignorants. Ignorants, topen de nit. No sé si m'he explicat prou bé, és a dir, hi ha dos elements, la manca de fidelitat a l'original, la tria i la combinació de mots, que segur que és el que no li agradava al Gabriel, i després la magnífica traducció del Gabriel, que ara llegiré, i que hi ha un moment que es deixa un adjectiu, no té, a veure, Gabriel Ferreter va fer aquesta traducció per treballar-lo a classe, però no per publicar, si no estic segur que hauria revisat una mica això. Hi ha, llegeixo, perquè no té una mica. Tenim mar calma aquesta nit, alta marea, i la lluna reposa clara damunt l'estret. A la costa francesa, un far llum i ja no hi és. L'espadat d'Anglaterra, un espurneig immens, es dreça i corona la pau de la badia. Vine amb la finestra, que és la solució que adopta Ferreter, perquè la finestra no li caigui a la cinquena síl·laba. Afegeix un clític i això aleshores és la sisena. La solució és fantàstica. Que vine a la finestra, la diferència entre vine amb la finestra és vine a la finestra, que és allà on soc jo. Vine amb la finestra. Que bonic. No sé si teniu en el vostre, ja mirat, el... Sí. El que està subratllat i en cursiva vol dir que a mi m'agrada molt la solució de Gabriel. I corona la pau de la badia, vine amb la finestra, etc. Respirem l'aire clement. Sweet is the night air. Que bonic canviar sweet per clement. Respirem l'aire clement que ens dona nit. Només que del llarg fil d'escuma on la mar talli la terra pàl·lida de lluna, escolta, com retruny el turment dels palets. Genial, també la traducció d'aquest vers. Que les ones s'enduen i després els llancen de tornada, platja amunt, i s'engeguen i tornen i s'engeguen amb una trèmula cadència. Només que ens ve lent l'acord de la tristesa. Fa tant de temps que Sòfocles, sentint-ho la geu, va meditar la turpitud del flux i del reflux del sofriment humà. No la humana misèria, el sofriment humà. Nosaltres pensem també quan sentim el soroll des d'aquesta remota mar del nord. I la mar de la fe, funcionava la metàfora. També un dia va ser més alt, el més alt de la marea, i va seguir cintura clara i ben plegada les ribes de la terra. Avui, deixi escoltar només el melancòlic, el llarg rugit, no cruel, quan es fa enrere. I cedeix, que ens eleni el vent nocturn, que ens esmoli les vastes bones àrides i l'esquelètic vestiment del món. Aquí és on no segueix l'original, però jo crec que el millora. Perquè, si compareu, veureu el salt que fa. Que, per cert, en la versió literal, veureu el sentit de l'original. Aquí hi havia una rata, però és igual, no? És fàcil de trobar, és així de puntuació. Molt bé, continuo. Bé, el que a mi m'interessa és que jo m'hagi explicat bé en el sentit de sobretot quan us torneu a mirar, a casa vostra si us interessa, la selecció i la combinació de mots, perquè és un element que potser hauríem de posar a la forma interior, està entre l'intermedi i l'interior, perquè jo penso que és un element d'avaluació bo. Quines paraules ha escollit? Com les ha convidat el poeta, en general? Sembla que és un bon element d'avaluació del poema. I bé, i res més, dic que evidentment aquell curs de crítica literària que ens vam enviar, jo estava al cel. Vaig tenir moltíssima sort al curs 189, perquè resulta que era l'any que el Joan estava de sabàtic i venia a Sant Cugat. Després de les classes anava molt més son, abans venia al Paco Rico, i la generositat del Gabriel era una cosa increïble. Ens feia, sense cobrar res, un seminari els dissabtes a la tarda sobre el Navi, que és d'on va sortir el famós pròleg que va fer a la edició del Corpí. La generositat d'en Gabriel era increïble, perquè en Comas, tinc encara 3 o 4 minuts per explicar-ho, fa molta vergonya explicar-ho, però ho explicaré, que un dia vaig anar a casa de Gabriel, i em va dir, podries fer favor portar-me aquests llibres a casa d'en Comas, que havia a la República Argentina. Jo vivia a Sarrià, vaig baixar, me'n recordo, a Gràcia, després vaig agafar el metro fins a la... Ja ho veureu per què ric. Fins a la... Com diu aquí, diguem-ho. I allà vaig anar a casa d'en Comas, a la República Argentina, els russos acabaven d'invadir Txecoslovàquia i acabaven el dia després, o al cap de dos o tres dies, més o menys, coincidia. I en Comas va amabilíssim, em va dir, no, passi, li vaig portar els llibres, passi, que parlarem. Ell ni ens coneixíem, jo havia anat a classe amb ell, però la distància entre professor i alumne no era la que hi ha ara. Quan entrava el professor a classe ens aixecàvem. Sí, és brutal. I l'altre dia m'han explicat que un professor d'institut d'un lloc no gens problemàtic, a prop de Caixa Fòrum de Barcelona, va reprendre una nena de 14 anys perquè parlava, i la nena li va dir: jo solo me callo cuando me pasa por el coño. Dic, ostres, amb dues generacions que m'han progressat. Ens aixecàvem quan entrava el professor i ara... Espero que a la pròxima generació no esperin el professor de manera porta amb un pal per estabornir-lo i no faci classe, espero. El Comas va ser molt amable, va que passi, i vam comentar això de... Quina vergonya que explica això, però... Vam comentar això que els russos havien invadit Txecoslovàquia. I jo, que no era membre del PSUC, però com si ho fos, estava convençut que els russos havien salvat Txecoslovàquia d'on no acaben el capitalisme. Però vam pensar, què li diràs ara amb aquest? Ara discutir, no, li diré, faciu tant, sí, quin desastre, els russos que dolents! Diu, ah, vostè sí, perquè ningú ho deia. Si sí, vostè pensa això, dic, sí, i tant, i tant. Escolta, no em tenia pas fer classe a la universitat. Així vaig entrar a la universitat jo, l'any després d'haver acabat la carrera. Per això em feia tanta vergonya. Però, evidentment, va ser un prodigi. Jo li vaig dir a la Gabriela Comas, va fer classes de llengua i literatura, la llengua, i em vaig dedicar a la llengua, i no sé com me'n sortiré de la literatura. No et preocupis, te les faré jo. Te les faré jo, el Gabriela. Jo que era un xitxarel·lo, i anàvem al bar de l'Hotel Colón, davant de la catedral, ens fotíem uns quants mascarós, i la classe la fèiem a l'Acadèmia de les Bones Lletres. Una meravella de classes, evidentment. Jo vaig ser un afortunat. Un 60-69. De plego per plegar.